Sabadell és una ciutat que respira teatre, des del Teatre Amateur amb un bon grapat d'entitats, passant pels actors repartits arreu de les platees i les produccions fetes a Catalunya i fora del país, o per la cultura de teatre sabadellenca. Però sabíeu que Sabadell s'ha caracteritzat també per haver acudit a representacions de teatre de la natura al llarg del segle XX? En parlem de tot plegat amb en Francesc Vinyes, autor del llibre El teatre de la natura, de Gotall Edicions. Molt bon dia, Francesc.
Hola, bon dia.
Si et sembla, comencem una mica pel principi. Expliquem-li una mica a la gent què és exactament el Teatre de la Natura. Què entenem com a Teatre de la Natura?
Mira, el Teatre de la Natura és el teatre que es va fer a principis del segle XX, a boscos, sobretot, o a peus de muntanya, i que després es va anar estenent, diríem, fins i tot a la platja. I per extensió, doncs, després ja es feia a jardins. En alguns moments va ser sinònim de teatre a l'aire lliure, però a Sabadell, que tenia un bosc fabulós com el de Can Feu o el de la Garriga, que terrers eren els boscos principals on es van portar a terme representacions interessants d'això que es deia teatre de la natura, que va tenir uns orígens francesos.
Uh-huh. Per tant, com va néixer i com arriba a Catalunya aquest teatre de la natura?
Si haguéssim de buscar els orígens, els podríem trobar a França, a finals del segle XIX, quan en un poblet d'Alsàcia, un senyor que es deia Potacher, Maurice Potacher, que havia estudiat dret a París, veu que a París s'estan renovant les escenes teatrals amb gent com Paul Fort o Louis Poe, que intenten fer un teatre diferent ja proper als corrents literaris de l'hora, com el simbolisme, etc. I ell, quan arriba ja al seu poble, veu que allà hi ha una desolació, que la gent del seu poble no té teatre, i pensa que, bé, pot fer teatre doncs, a ple bosc, aquest poblet que es diu Bossang, que és allà on era fill en Potacher, té un bosc preciós, i aleshores en el bosc fa doncs, teatre, i de tal manera que porten ja 125 anys fent teatre doncs, en aquest poble, en el bosc. Però, esclar, Alsàcia plou molt i al final van haver de fer un teatre de fusta molt interessant, perquè l'escenari, així com dels escenaris a la italiana, hi ha en el fons una cortina negra, en aquest teatre de Bossang s'obren les portes del fons de l'escenari i apareix la natura, que és un lloc extraordinari. Això té molt gust ressò a França, surt a les revistes i a diaris parisencs, i també, doncs, tard o d'hora, arriba a Barcelona, i hi ha una persona que és receptora de tot això, que és l'Adrià Gual, i aleshores comença a haver-hi el Teatre de la Natura a Catalunya. L'any 1898 es fa una representació d'Ifigènia a Tàurida, el laberint d'Horta, que aleshores era del marquès d'Alfarràs, i aleshores a partir d'aquí es van succeint els teatres de la natura a diversos pobles de Catalunya.
Clar, el llibre expliques, no?, aquesta representació de Terra Baixa d'Àngel Guimerà destinada al bosc imponent, li dius, de Can Feu a Sabadell, sí, l'any 1915. Aquesta va ser la primera, sí, representació a Sabadell de teatre de natura, aquesta del 1915, on hi podia haver hagut d'altres?
Com a teatre de la natura, amb aquest titular, teatre de la natura, sí, però anteriorment en el bosc de Can Feu ja hi havia hagut alguna altra manifestació teatral. Per exemple, el 1907 es havia representat el Misteri de Dolor de l'Adrià Gual en honor d'un homenatge que se li va fer al creador de l'Esperanto, el Zamenhof, uh-huh, que era present a la ciutat i es va dedicar doncs, unes jornades a exaltar la figura del Zamenhof. I el que és curiós és que la representació del Misteri de Dolor de l'Adrià Gual es va fer en Esperanto. És una de les primeres obres traduïdes a l'Esperanto per un català i va tenir tant èxit que quan va haver-hi el primer congrés internacional d'Esperanto a París es va tornar a representar el Misteri de Dolor a París. I el Misteri de Dolor en Esperanto es va publicar precisament per l'editorial Hachette de París.
Mm-hmm. En quina agilitat ens hem d'imaginar que es produïen obres en aquest bosc de Can Feu?
Amb quina?
Assiduïtat, amb quina periodicitat? És a dir, una qüestió
mensual, setmanal,
com ens ho hem d'imaginar?
No, això es feia per temporades, sobretot. Habitualment eren temporades estiuenques o d'inici de tardor. I aleshores, doncs, dependria també de qui hi havia de davant del projecte, habitualment un empresari, perquè no tenien gran suport públic, més aviat, diríem, els ajuntaments, o en aquest cas el de Sabadell, o les institucions públiques ajudaven, però no eren els promotors habitualment, no? I aleshores, doncs, per exemple, a Sabadell, jo que tingui comptabilitzat, van ser 3 o 4. Una d'elles va ser, van representar Carmen de Bizet, que va tenir molt èxit, però hi va haver-hi una anècdota que, si vols, t'explico.
Sí, tant.
Que la Carmen de Bizet havia de comptar amb un toro. I aleshores, a mitja funció, el toro es va desbocar, va sortir a mig de l'escenari, va saltar a l'escenari amb una cridòria enorme de la gent que va intentar fugir, i el sort que tenien un torero a punt per poder frenar el toro, i allà va haver un espectacle que el torero va matar el toro i la gent va poder tornar a seure a les seves localitats. O sigui que devia ser un teatre gairebé dins del teatre.
Quanta gent hi podia haver? Perquè al llibre hi ha una imatge del bosc de Can Feu en una representació de Terra Baixa que es veu una gernació impressionant, no?
Sí.
Quanta gent hi podia arribar a cabre?
Sí. Les crítiques parlen entre 6.000 i 10.000 persones, que aviat és dit, O sigui, avui dia pensem que si el teatre, el Teatre del Liceu, que és el dels més grans de Catalunya, acaba 3.000 persones, o el Grec de Barcelona 2.000, 6.000 o 10.000 persones, en aquests moments no hi ha cap lloc teatral ni l'aire lliure que reuneixi tanta gent que no sigui una representació teatral, ja no parlo de les produccions musicals. Avui dia reuneixi aquesta gent, més de 10.000 persones es deuen reunir en el Palau Sant Jordi, però sí, ja pràcticament per una representació d'un grup musical o d'un cantant d'aquests de fama. Te recordo, de totes maneres, no sé si una d'aquestes produccions musicals, no sé si és el Maricel o un d'aquests que es va fer, em penso, en un espai tancat, i sí que va reunir molta gent. Però així, a l'aire lliure, de 6.000 a 10.000 persones, que tant es donaven aquí com a la Garriga, com a altres llocs, com a Figueres mateix, que també va haver-hi Teatre de la Natura, era una quantitat de gent molt considerable.
I en aquest sentit, fins quan va durar aquest Teatre de Natura i què el va estroncar? Perquè quan començàvem l'entrevista parlàvem de la ciutat teatrera, no? Que és Sabadell, amb moltes companyies amateurs, amb molta producció teatral pròpia. En quin punt això es talla, aquest Teatre de la Natura?
El Teatre de la Natura pràcticament a finals dels anys 20 comença ja una etapa de decadència. I és perquè, doncs, bé, hi ha hagut la Primera Guerra Mundial, que Catalunya no hi participa, però també rep les conseqüències de tot plegat. Hi ha una altra manera de fer. Hi ha un replegament a Catalunya. Hi ha un partit hegemònic aleshores, que és la Lliga, que al principi afavoria totes aquestes representacions. A mica en mica, la seva tesi, diríem, cultural, passava que el teatre tornés, diríem, en els edificis tancats, no? Hi ha algun article del Ferran Mayoral a la revista que diu no, que el teatre s'ha de fer en un lloc cívic, en un lloc que li toca, que és un teatre, doncs, de paret, no? I que a mica, doncs, la cosa va anar, doncs, de baixa, ja dic que a finals del segle XX ja pràcticament no es produïen teatres de la natura.
Clar, ens hem d'imaginar aquests teatres de la natura com espais en què s'havia de pagar una entrada, no s'havia de pagar una entrada, només hi havia la representació, hi havia més coses i feia una mica de plec, no?, en un espai natural. Com funcionava?
Sí, no, aquests teatres de la natura estaven ben condicionats, vull dir, no, era el bosc, però aleshores doncs, acondicionaven les entrades, i es pagava. Pensem que hi havia trens especials que sortien de Barcelona, es podia comprar l'entrada doncs, als quioscos de la Rambla i es feien fins i tot, en la Garriga mateix, es feien estacions provisionals, no?, per poder acostar la gent ben bé a la vora del bosc. Aleshores, bé, pensem que estem a principis de segle i al començament no hi havia ni electricitat i per això en el llibre explico que la majoria de les obres de teatre començaven a les 3 o les 4 de la tarda. I, esclar, molta gent doncs, arribava d'altres llocs de Barcelona o fins i tot de pobles i ciutats del voltant amb carruatges o amb els mitjans de transport d'aleshores.
Per tant, al final la gent apareixia, no?, o venia, no?, clar, entenc que Sabadell i el Bosc de Can Feu també l'afavoria el fet de tenir l'estació a prop, no?, que segurament feia doncs, que a nivell de tren era fàcil accedir a la ciutat, no?
Exacte, i és veritat el que em deies, no sé si t'he respost ben bé, que a més del teatre, en algunes representacions també es feien alguns banys populars. En el matí, després de la representació habitual. Perquè moltes vegades en altres poblacions coincidia amb una festa doncs, local.
Doncs moltíssimes gràcies al Francesc Vinyes per haver-nos descobert aquest Teatre de Natura a Catalunya i descobrir que Sabadell també en teníem, de Teatre de Natura, i que les funcions les feia al Bosc de Can Feu, tot i que a la comarca Cerdanyola i a Matadepera també hi havia hagut algunes representacions de Teatre de la Natura, tal com ens expliqueu en aquest llibre de Godall Edicions. Moltíssimes gràcies, Francesc, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.